tornem a fer ciència friki, com sempre molt ben acompanyada amb en Pere Guerra, que ens arriba des de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Benvingut aquí a Ràdio Vilafant.
Gràcies.
Avui ens parlaràs d'un personatge importantíssim per la ciència, que vull dir que potser no estaríem fent aquest podcast sense ell, no? De qui es tracta?
Es tracta de Galileu Galilei, fill de Vincenzo Galilei, i és un dels titans, un dels genis, figures magnífiques del Renaixement.
Clar, un personatge importantíssim, que jo l'he confós amb Newton.
Sí, realment, fixa't, no hi hauria Newton
sense Galileu.
Sense Galileu, i així ho va admetre, va dir, mireu, quan tots els descobriments que he fet els he fet perquè m'he enfilat sobre espatlles de gegants, i citava Galileu, contemporani amb Kepler també, Galileu Kepler sent...
Copèrnic.
Copèrnic ja una mica anterior. Uh-huh. De fet, Copèrnic, fixa't, és el primer que se n'adona. Probablement a Grècia ja s'havia sospitat això, però és el primer a adonar-se'n matemàticament que tot té molt més molt millor explicació si la Terra no és el centre de l'univers i si el Sol és el nou, es converteix en el nou centre de l'univers conegut fins llavors. No? I Copèrnic, per por, no publica el resultat de les seves investigacions fins que no és al llit de mort.
Ja. Que ja no té res a perdre.
Sí, i els seus deixebles, a més, hi fiquen un prefaci que probablement no va escriure ell, en què diu, bueno, tot això només són teories, tot això només són teories. I fixa't que Galileu és el primer que té el valor d'enfrontar-se amb això. Galileu va tenir una infància una mica contradictòria, en el sentit de que el seu pare venia d'una família benestant, el seu pare era compositor, es pot escoltar la música de Vincenzo Galilei, és interessant, i realment el Vincenzo Galilei volia que el seu fill doncs estudiés música. A ell li anava molt, a Galileu li anava molt les matemàtiques, i jo volia estudiar, vam estudiar molt matemàtica pel seu compte. Inclús se n'adona aquest home que hi havia una invenció recent, que era el telescopi. El telescopi sembla ser que la invenció oficial, fixa't, se li atribueix a un holandès, a l'haver inventat el telescopi. Em penso que era Hans Pitenser, si no me'n recordo malament. Però quan aquest home va mirar de patentar el telescopi, la invenció estava tan extensa que no va aconseguir patentar-la. Galileu també va veure que l'havia sentit campanades de que a Holanda s'havia fet unes ulleres de llarga vista. Ell en va fer unes, basant-se en una descripció que havia sentit, i va arribar a la invenció del telescopi també pel seu propi compte.
Hem de pensar que abans no hi havia internet i que era fàcil de saber què passava uns 3 o 4 països més amunt del teu.
Les notícies podien trigar 10 o 20 anys a arribar d'una banda cap a l'altra, no? I ell inclús va vendre la invenció. Va ser una mica pillo, potser una mica massa... Es va passar de picaresca. I va vendre la invenció com una invenció inèdita. Quan en realitat la invenció venia, sembla ser, d'Holanda. Però... salta la sorpresa a Vilafant i us he de dir que, com us deia, els holandesos no van poder inventar, no van poder patentar el telescopi perquè era una invenció massa extensa. 20 anys abans, hi havia un òptic a Girona que es deia Joan Roget, fill de francesos, que va inventar unes ulleres de llarga vista. Quan un dels deixebles de Galileo va anar per terres de la península ibèrica a vendre la reinvenció de Galileo, ningú li va comprar perquè diu, això ja ho tenim. Val? És a dir, que potser el telescopi es va inventar a Girona i no ho sap ningú. Sigui com sigui...
Això és primícia,
Sí, quasi, gairebé.
De fa uns quants anys, però...
Gairebé ens sabem vendre malament, perquè probablement hi hauria d'haver-hi monuments a Joan Roget. De totes maneres, sigui com sigui, les ulleres de llarga vista arriben primer a Holanda i després a Itàlia. Galileu no solament replica la invenció, sinó que la perfecciona. Això és important de dir.
Sí, que és l'Amèric que té Galileu, no?
Sí, i a més és el primer a apuntar, o almenys el primer a dir que apunta cap a dalt i veure el que veu. Perquè descobreix, per exemple, els anells de Saturn. I diu, no sabia què era, pensava que eren estrelles enganxades a l'altra estrella, què pot ser això? I comença a veure que la Lluna no és un cercle perfecte, com deien les escritures, i un món perfecte, sinó que està ple de contrastos, de relleu, de muntanyes, dels cràters, clar, això era, era revolucionari. Era revolucionari, no és, no és una esfera perfecta. Ostres, que això té rugositat, té cràters, té muntanyes, que caram, és un altre món, això. Ell també comença a veure que el Sol no és una esfera perfecta i que hi ha taques. De fet, l'home, m'avança una mica, no?, a la història que volia explicar, però l'home acaba sec, molt probablement,
d'observar
el Sol a través del telescopi. L'home acaba la seva vida amb una vista molt minvada, per culpa probablement d'haver observat aquestes taques solars sense cap filtre i protecció especial, no? Fixa't que el verdader descobriment revolucionari ve quan apunta a Júpiter, i això passa una nit d'hivern de 1600... del segle XVII. Del segle XVII. Durant el segle, del segle XVII, pues aquest home apunta a Júpiter i veu que allà hi ha unes estrelles al voltant. Ostres, unes estrelles invisibles. I torna uns dies després i unes setmanes després i comença a arribar a la conclusió de que aquelles estrelles es movien. Com pot ser? Si basant-se en les Sagrades Escritures o, de fet, amb l'autoritat de l'Església, si tot gira al voltant de la Terra, com pot ser que hi hagi mons que girin al voltant d'altres mons? I aquí és quan es lia. Ell es basa en la seva amistat personal amb el papa, perquè, de fet, acabaven de nominar un nou papa, que era Urbano VIII, si no recordo malament. El papa Urbano. Bueno, doncs l'Urbano,
un papa
que es deia Urbano. Valent-se de la seva amistat personal, diu, m'atreviré a escriure un llibre.
Clar, i... perquè això posava en dubte tota la creença eclesiàstica i el poder eclesiàstic.
Sí, 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 sí. El llibre, de fet, n'escriu dos, el més conegut, el diàleg sobre dos principals ciències o dos principals sistemes d'entendre el món. I el llibre és divertit perquè es tracta de que n'hi ha un que defensa les teories de Plató, dels antics... diguéssim, filòsof que deia que no, el món és immutable i que tot gira al voltant de tal, i després hi ha el que defensa les teories de que Copèrnic té, té raó. I ho defensa amb evidències i refuta de forma elegant i evident les proves que els altres deien no, això és una prova. Hi havia el personatge que es deia Simplicius, que és el que defensava que la Terra era el centre de l'univers, imagina't, li deia Simplicius.
Simplicius.
I després hi havia un comerciant que feia com d'àrbit i escoltava atentament un senyor ben educat que escoltava atentament i al final acaba dient no, si és que Copèrnic té raó, per el que esteu dient Copèrnic té raó, i acaba el llibre així, no? N'hi ha el... Galileo potser es va passar aquí també una miqueta de llest. Tenia un gran ego, era un home amb un ego.
Pel que diu, sembla que sí, eh?
Era genial, eh? Era genial, però tenia un ego. I es va passar una mica de llest i a Simplicius li van trobar característiques massa semblants a com s'expressava o com s'assemblava el papa. Llavors algú deia que això era una caricatura del papa. Quan algun cardenal malintencionat li explica això en el papa s'emprenya molt i cita Galileo a anar a Roma a explicar-se. I l'home, ja gran, el Galileo va fer un viatge que a més es va haver de confinar, diguéssim, per culpa d'una pandèmia, un viatge que va durar mesos. Va arribar fins a Roma i allà el van inclús amenaçar de cremar viu a la foguera per heretge. I Galileo es va haver de retractar. Va dir, escolta'm, no per salvar la vida, va dir, no, és que el que he escrit, el que he dit, era mentida, me n'empenedeixo, eh? Me n'empenedeixo, me n'empenedeixo molt. Aquí ja tinc la foguera al costat, escolta'm, me n'empenedeixo. I és una declaració que dura hores, i la Maia Gran diu la llegenda, això és, probablement sigui un mite, però diu la llegenda que quan acaba la declaració, Galileu me diu, em retracto, me n'empenedeixo de tot el que he dit, de tot el que he escrit, però sabeu què? I por si muy bé. A passar de tot, aquestes llunes es mouen. Les llunes de Júpiter es mouen al voltant de Júpiter. Jo no sé si Galileu va tenir el valor de dir això, eh? A mi m'agradaria pensar que sí. Fixa't que...
Clar, que fos valent, no? Perquè...
Sí, és que se'l considera el primer astrònom modern, el primer Johann Kepler, no? El primer científic modern. I el que diu el mètode científic és, escolta'm, per arraigades que tingues les teves creences, les teves concepcions, les teves teories.
Sí, que, si les proves, no? Les proves empíriques et demostren el contrari...
Sí, doncs mireu, mira que nosaltres com a científics, clar, ens veiem obligats a adaptar les nostres creences a la realitat, a el que podem medir, observar, i que altres poden contrastar, que això és important.
Ah, perquè tu pots creure, per exemple, en la teoria de cordes i veure, tenir proves empíriques que no, que hi ha una altra teoria que és la més
sí,
ajustada, no?
També pots crear una sèrie de coses sobre la teoria de cordes, a mi vist des de fora, bueno,
perquè m'ha vingut, perquè m'ha vingut ara al cap, eh?
L'opinió d'un enginyer i no d'un físic o astrofísic, qualificadíssim en física teòrica, però des de vist des de fora la teoria de cordes sempre m'ha semblat un merendero, en el sentit de no, m'inventé això per viure del cuento, jo fico les meves càtedres, vist de les meves càtedres, i ara comencen a admetre que tenen, que no és veritat això de les cordes, però que ens ha servit per pensar en diferents maneres que ara sí que serveixen. Escolta, esteu més perduts que un pop amb un gratge.
Clar, la religió, al cap i a la fi, era intentar explicar el món d'una manera, bueno, a nivell de creences, no? I potser, possiblement a Galileu el que li va passar és això, no? Que el que va veure es xocava contra les seves creences, i potser l'Església i aquestes creences tan fortes, i aquest poder que hi havia al voltant de l'Església va ralentitzar una mica el progrés científic.
I tant, perquè era un progrés transgressor, un pensament transgressor que destrossava l'establishment. I bé, finalment, inclús l'Església Catòlica va ratificar, van tenir, crec que la... que va tenir la cert de rectificar. Van trigar una mica. Fins Joan Pau II, el 1992,
wow,
no es van rectificar i van admetre l'error de Galileo, amb Galileo, que potser van ser una mica massa sabers amb ell.
Ostres, és molt
1992,
fort.
Aviam.
Però almenys van reconèixer-ho.
Van reconèixer.
Se li ha de reconèixer això a l'Església, no? Que almenys va reconèixer un error, que no tothom reconeix els seus errors.
Sí, van trigar una mica, perquè crec que va ploure bastant entre el segle XVII i 1992.
Sí, més val tard que mai, no?
I tant.
Jo un dia voldré parlar de terraplanistes, perquè ara m'hi has fet pensar.
Uf! Mira, el proper eclipse total de Lluna, o parcial de Lluna, en què l'ombra de la Terra passa per davant de la Lluna, que la gent s'hi fixi, a veure si allò és rectangular o té forma de circular.
I això té a veure amb això que dèiem, no?, de les creences i de tot plegat i de les proves empíriques. Per tant, busquem proves empíriques. Hem de creure amb la ciència i amb allò que estem veient, no amb allò que ens agradaria, no?
El contrari és capitular davant de la ignorància i és moure's en un món on hi ha grisos, no hi ha blanc ni negre. Escolta'm, el progrés humà no va així. Estem parlant per ràdio. La ràdio no ha arribat perquè algú ha pensat en... es dona, crec que, excessiva importància a l'educació amb filòsofs com Plató. Plató es carrega el mètode científic. Vull dir, la natura no es comporta amb nòmens i fenòmens. O sigui, no hi ha una veritat. La natura es pot medir. I el més sorprenent de la natura és que es pot entendre, no? Es pot quantificar. I això és meravellós. Ara, cada descobriment s'ha de sentar i ha d'estar revisat constantment, i altres han de poder contrastar allò. Allò de s'ha demostrat, cuidado, compte.
No, perquè possiblement demà o demà passat es demostri una altra cosa.
I tant, i tant. I quan jo veig estudis randomitzats a doble cega que comparen l'efectivitat d'un medicament i veig meta-anàlisis d'això, després m'ho crec. Ara, els ha demostrat que prenent aquest remei, la frigola, no existe l'Eugenio, la frigola és meravellosa i ho cura tot. Sento. Però el progrés no va així.
Doncs aquest li dediquem a Galileo Galilei, si la seva energia, que n'estic segura, doncs està per aquí amb nosaltres.
Segur, i viu en esperit.
Exacte, de ben segur que sí, doncs ens està escoltant, va per ell, i des d'aquí, a diferència de l'Església, doncs no rectifiquem perquè ja li donàvem de bones a primeres la raó. Moltíssimes gràcies, Pere, per acompanyar-nos un dia més, i gràcies per dedicar-li aquest a Galileo Galilei.
A vosaltres.